Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La idea que els catalans paguem més impostos que la resta i rebem menys ha calat a Catalunya és un dels arguments que més ha utilitzat el moviment independentista, especialment en els inicis del procés, quan Artur Mas va rebre un cop de porta de la Moncloa a la seva proposta de pacte fiscal. És cert que els catalans paguem més que la resta? Doncs la resposta és sí, i es dirà, i amb raó, que Catalunya és una comunitat rica i, per tant, és lògic que el sistema fiscal progressiu contribueixi més que, per exemple, Extremadura, la regió amb la major taxa d'atur i el menor PIB per càpita. Quan un català cobra una nòmina, compra un habitatge, signa una hipoteca, lloga una casa, posseix un patrimoni o posa gasolina, abona més impostos que la mitjana de ciutadans d'altres punts d'Espanya. Això és així perquè la Generalitat de Catalunya ha utilitzat la seva capacitat normativa per elevar els tributs més que la resta de governs autonòmics. Per a uns, això simplement reflecteix la mala gestió d'una de les comunitats autònomes amb un major nivell de deute públic i que ha registrat les xifres més elevades de dèficit públic. La Generalitat, en canvi, assegura que la seva major fiscalitat relativa és la conseqüència de l'infrafinançament que sofreix. Les dades del Ministeri d'Hisenda reflecteixen que els recursos que rep Catalunya estan per sota de la mitjana, alguna cosa que també sofreix Madrid o la Comunitat Valenciana. La tendència natural a Catalunya és comparar-se amb Madrid i l'altre gran pol econòmic d'Espanya, i en l'àmbit tributari sempre hi sortim malament. En tots tributs, un català paga més que un madrileny. Madrid ha mantingut una política fiscal totalment oposada a la catalana i ha baixat els impostos en tots els tributs sobre els quals té una competència. Amb aquest panorama, a poca gent li vindrà de gust emprendre, especialment en comunitats com Catalunya, on la pressió fiscal és més elevada. Per tant, tampoc és d'estranyar que, segons dades del Ministeri de Treball de l'abril de 2023, Catalunya perdés el primer lloc en quantitat d'autònoms a Espanya en favor d'Andalusia. En concret, Catalunya tenia en aquest moment 558.146 autònoms enfront als 568.945 d'Andalusia. Avui t'estem explicant que un autònom català paga ni més ni menys que 1.000 euros més que un autònom madrileny. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí de dilluns a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Notícies d'aquest matí que passen pels següents titulars.
Doncs els responsables de la residència geriàtrica Fiella de Tremp han declarat per primer cop davant la justícia. Ho han fet citades per una de les dues causes obertes per la mort per Covid de 64 residents durant un brot que hi va haver a la residència al novembre del 2020. I els professionals sanitaris han convocat una manifestació unitària en contra del nou conveni de l'ICS pel proper 27 de gener. Han titllat el preacord d'injust i classista, han afirmat sentir-se menystinguts i avisen que tenen capacitat de lluita. I per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys i una dona de 25 per presumptament robar 7 telèfons mòbils valorats en 5.600 euros a locals d'oci del districte de l'Eixample de Barcelona. Els detinguts entraven en els locals sense consumir i, aprofitant les aglomeracions, la dona furtava els mòbils i els ficava en els calçotets de l'home. I també ha estat detingut un home per vendre ulleres de sol falsificades a una cadena d'òptiques. En total s'han fet 13 escorcolls, entre els quals una a una botiga de Barcelona. I demà dimarts, la plaça Letamendi de Barcelona començarà les obres per millorar les seves dues àrees de joc infantil. Després d'invertir-hi uns 300.000 euros, preveu acabar-les al març. I avui acabem explicant que els teatres de Barcelona han tancat un any de rècord amb 2,8 milions d'espectadors i més de 86 milions d'euros de recaptació. Les sales de menys de 200 espectadors també han aconseguit les millors dades de la història amb gairebé 4 milions d'euros de recaptació.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dilluns. Iniciem setmana. És la setmana dels barbuts, com es diu tradicionalment, i que tradicionalment és la més freda de l'any. Tot i això, aquest any comença a temperatures altes i així es mantindran fins a mitjans de setmana. A partir de llavors començaran a baixar els termòmetres i el cap de setmana farà més fred a tot arreu, amb temperatures normals per l'època de l'any en què ens trobem hores d'ara. Sortim de les carreteres. Situació a la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com és habitual a aquesta hora, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Només a recordar aquestes obres que s'estan realitzant a la Nacional 2 entre Malgrat de Mar i Palafolls. Es dona pas alternatiu als vehicles. Aquí sí que s'alenteix la marxa i hi ha aturades, com dèiem, en aquest tram de la Nacional 2 entre Malgrat de Mar i Palafolls. Pel que fa a les rondes de Barcelona, en general tranquil·litat, però tenim alguns problemes a la ronda litoral, al tram de Sant Adrià de Besòs. Hi ha un carril tallat en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat, i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres aproximadament, com ho fèiem en aquest tram de la Ronda Litoral a Sant Adrià, anant cap al nus de la 30. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem parlant de transport públic. Les noves tarifes del transport públic a Barcelona i a l'àrea metropolitana han entrat en vigor aquest dilluns. Tal com t'hem informat, l'autoritat del transport metropolità va aprovar una pujada dels títols del 7,75%. L'increment, però, s'ha vist compensat amb els abonaments, sobretot a la T usual i a la T jove, on s'han mantingut els descomptes del 20 i el 30% respectivament, tant de l'ATM com també del govern central. Yolanda Canales, podem dir que els canvis tarifaris els han notat no gaire molt els usuaris?
S'ha de tenir en compte que alguns abonaments, com la T usual o la T jove, mantenen la rebaixa del 50%. Això fa que l'important increment de tarifes hagi quedat més diluït. Però no és el cas del bitllet senzill o la T casual. Aquí no hi ha descompte. I així, per exemple, la targeta unipersonal de 10 viatges ha passat a costar 12,12 euros i 2,56 un bitllet senzill. De fet, molts usuaris del transport públic reconeixen això, que gràcies a les bonificacions l'impacte no ha estat tan fort. Alguns expliquen que és normal que s'apugin preus si es vol tenir un servei de qualitat. I d'altres celebren que es mantinguin els descomptes si és que la inflació no dona treva.
És més car, el que passa que ja també entenc que té un cost un transport públic de qualitat.
És que se deberían quedar así ya. Mientras no nos suban el sueldo y esté todo así de caro, la comida y todo, deberían quedarse así.
Pel que fa als títols comprats abans del 14 de gener, es podran fer servir fins al 30 d'abril, tant si són magnètics o amb la T-mobilitat. Els títols no estrenats no es podran bescanviar per títols amb les noves tarifes, ni tan sols paguen la diferència.
I el canvi de tarifes al transport públic coincideix també amb el tall d'un tram de la línia de Rodalies, l'R4, concretament entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès per les obres del corredor del Mediterrani. Els treballs s'allargaran fins a mitjans d'agost i Renfe ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos entre les dues estacions. Tot i això, aquest primer dia de canvi s'ha pogut veure molts usuaris desconcertats o també despistats. Yolanda.
Com a alternativa, Renfe ha habilitat un servei d'autobusos amb parada a totes les estacions, Sant Vicenç de Calders, el Vendrell, l'Arbós, els Monjos i Vilafranca. El tall a la línia es mantindrà fins al 16 d'agost i serà diari, des de les 8 del matí fins a les 7 del vespre, i es repetirà de 9:45 a 10:45 de la nit. No afectarà els caps de setmana ni els festius, però molts usuaris s'han enterat avui del tall i han lamentat la falta d'informació prèvia.
Me parece pues mal porque uno llega ya a la estación y no tiene información a veces de nada.
Em vaig informar ahir al grup de classe perquè algú va enviar el document, però no sabia, fora del grup de classe no em vaig enterar que hi havia aquest servei.
I esperant que bueno, funcioni bé perquè diu que cada mitja hora hi haurà un autobús. Ho dubto bastant.
Afecta bastante, pero me parece buena la idea de generar una alternativa de viaje en el bus, y hasta inclusive con mejor frecuencia, porque si viene cada media hora me parece muy positivo.
Renfe apunta que va anunciar aquest tall dijous de la setmana passada. Des de la companyia diuen que no es va comunicar més antelació perquè era període de vacances de Nadal i consideren que la informació hauria pogut quedar dispersa degut a que molts treballadors no van anar a la feina.
I aquest dilluns ens estem preguntant a COPE Catalunya i Andorra què passaria si els treballadors autònoms paguessin menys impostos. Seria una mesura beneficiosa per l'economia o un greuge comparatiu per a la resta de treballadors? Són preguntes arran de les càrregues fiscals a les que estan sotmesos aquest col·lectiu i que són especialment fortes a Catalunya per un grup de treballadors que habitualment no tenen una gran facturació però que fiscalment són una peça molt codiciada per l'administració tant central com autonòmica i també la municipal. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el David, que és un autònom, ens ha explicat el seu via crucis fiscal, l'ha escoltat el Sergi Tor.
Informem-en de les xifres. Aquest any un autònom paga una quota mínima de 225 euros i una màxima de 530 euros mensuals. Aquesta última xifra correspon, per cert, a la base de cotització mínima dins de cada tram. I és que hi ha fins a 15 trams de cotització als quals cada autònom té que ubicar-se en funció de la previsió dels seus ingressos. Un d'aquests autònoms és David Muñoz, té 53 anys, és autònom societari i avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra ha lamentat la falta d'ajuts, a banda d'una petita per la pandèmia per l'autònoma Catalunya.
Aquí, a Catalunya, tu entres a la plana del Sencat i no veus cap partida pressupostària de fa molts i molts anys pels autònoms. Per tant, a l'autònoma Catalunya està mal vist. I no hi ha cap tipus de prestació, ajuda per un autònom, una persona que s'aixeca d'hora, que treballa hores i hores i hores, perquè no ens oblidem que l'autònom no té fi. Jo treballo 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. A mi em poden trucar a qualsevol moment, perquè bueno, el meu sector de negoci és d'emergències i urgències, escolta'm, i és el que hi ha. I no per això cobro més que ningú.
I és un escenari agreujat per comparativa amb altres comunitats. Per exemple, Madrid subvenciona el 100% de la cotització a la Seguretat Social pels nous autònoms. És l'anomenada tarifa plana. Què representa això? Doncs és una subvenció d'uns 1.000 euros anuals i les previsions són que beneficiarà 30.000 persones que s'incorporaran com a autònoms a Madrid. David Muñoz es queixa de les diferències entre comunitats.
Ara tenim un greuge comparatiu important entre dues comunitats prou importants espanyoles, del qual estan bueno, fent molt de mal, perquè al final resulta com si a Madrid poden tindre uns beneficis que els catalans no podem tenir. Això són partides pressupostàries que les apliquen de manera voluntària a les comunitats autònomes, però les apliquen perquè veuen una necessitat. I a més, poden facilitar l'entrada de l'autònom dins del mercat laboral.
Catalunya per autònoms des de l'any 2010. L'última xifra oficial del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya del 2022 situava en 517.486 persones les que treballen a Catalunya per compte pròpia.
Saludo ahora a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, la señora Rocío Albert. Buenas tardes y bienvenida a COPE, ¿eh?
Buenas tardes, encantada.
Estamos hablando hoy de los autónomos, esa clase trabajadora que recibe demasiados golpes y que encima soporta pues una gran presión fiscal, al menos en Cataluña, porque en Madrid a los nuevos autónomos ustedes les dan oxígeno con una cosa que se llama, o una apuesta que se llama la tarifa cero, ¿verdad? Explíquenos en qué consiste, consejera.
Pues sí, es una modalidad nueva del año 2024 y es que a todos los autónomos que se hayan dado de alta en el 2023... pues se van a poder beneficiar todo este año 2024 para percibir un apoyo o ayuda, lo cual significa que no van a tener que pagar nada de las tarifas que pagan en concepto de afiliación al Sistema Especial de Trabajadores Autónomos. Y además, las mujeres que cesaron en su actividad por baja de maternidad o adopción y se vuelvan a dar de alta en los dos años siguientes a ese cese de actividad, pues también se pueden beneficiar.
Muy bien, explique un poco qué requisitos se ha de tener y hasta cuándo se pueden beneficiar de esta tarifa cero. ¿Qué tiempo hay?
Lo primero es que tienen que estar dados de alta en el RETA a partir del 1 de enero del 2023, porque es el tiempo que se establece, salvo este caso excepcional que he dicho para las mujeres.
Sí.
Deben realizar su actividad en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues tienen que estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con todo el resto de las administraciones y la Seguridad Social. Y es importante, porque esto sí que, bueno, de cara a que se pueda realizar, es que tienes que existir un plazo de 3 meses desde que se cumple el primer año de actividad para poder pedir la tarifa cero. Es decir, que si se han dado de alta el 1 de marzo, pues tiene que ser los 3 meses siguientes.
Es una tarifa, señora consejera, que la aplican en Madrid, creo que también en la Comunidad Valenciana, Galicia, creo que Castilla y León. ¿Esto cuánto supone de ahorro para un nuevo autónomo esta tarifa cero?
Bueno, es la exactamente equivalente a la cuota que pagan mensualmente por su cuota de afiliación a autónomos.
Bien.
Y eso hace que aquellos que empiezan y que a lo mejor se lo están pensando porque dicen, aparte de toda la actividad que me supone, el riesgo que voy a asumir, tengo que además pagar esa afiliación a la Seguridad Social, en este caso al Sistema Especial.
Claro.
Y, por tanto, lo que nosotros queremos es quitarles todos los obstáculos para que no tengan que sea que les tengan que devolver. De hecho, dependiendo de la cantidad, pues les pueden llegar a dar al cabo de un año 980 euros, o en caso de que sean 2 años, porque se puede extender esta tarifa a cero más tiempo si no cobran el menos del salario mínimo interprofesional, pues la cantidad se duplicaría hasta 1.920 euros.
Bueno, pues son cifras considerables. Aquí en Cataluña, por ejemplo, los nuevos autónomos pagarán casi 1.000 euros que los madrileños, ¿eh? Fíjese usted cómo están las diferencias entre una comunidad y la otra, ¿eh?
Sí, es que las cosas buenas y las buenas prácticas se deberían
extender,
y además porque es bueno para la actividad económica, para los autónomos, por supuesto, pero hay que tener una vista más de medio y largo plazo y también sirve para activar la economía.
Claro.
En Madrid, de hecho, ahora tenemos un número histórico de de autónomos en la Comunidad de Madrid que supera los 425.000 y generan una actividad económica muy importante. Claro.
En ese ranking está Andalucía primero, creo, después van ustedes y Cataluña, que está muy bien situada, hemos caído en el tercer o cuarto lugar, me parece. Otra cuestión más, señora consejera, ¿tienen algún margen ustedes para seguir bajando impuestos y atraer, pues bueno, eso, nuevas inversiones a la Comunidad de Madrid? ¿Seguirán con esa política?
Sí, por supuesto, está en nuestro ADN y además nosotros hemos observado siempre que bajando impuestos aumentamos la base de actividad económica y por tanto, aunque exigimos menos a cada contribuyente, como la base es mayor, el resultado final es mayor. Y ahora vamos a poner en marcha unas desgravaciones fiscales para los municipios rurales, para incentivar que vayan a vivir a municipios rurales, y tenemos en mente varias desgravaciones y rebajas fiscales que iremos anunciando a lo largo de todo el 2024.
Y le preguntaba esto porque desde aquí, desde Cataluña, a la Comunidad de Madrid se les acusa reiteradamente, día sí, día también, de hacer dumping fiscal en esta materia. ¿Qué les diría a ustedes a los que les acusan de saber?
Primero, que el dumping es algo que está prohibido y que nosotros nunca haríamos nada ilegal, que está dentro de la competencia fiscal que existe y de la autonomía fiscal de todas las comunidades autónomas, y que el hecho cierto es que todas las comunidades pueden hacerlo. Y quien lo hace no solo es que ha visto que en Madrid ha tenido buenos resultados, sino que a ellos también les va muy bien. De hecho, muchísimas nuevas comunidades se han visto atraídos por esta bajada de impuestos y los resultados que están obteniendo son fantásticos. Yo animo a Cataluña a no gravar a sus contribuyentes con un exceso de capacidad fiscal que lo único que hace es retraer la actividad económica, sino a bajar los tipos, las cotizaciones, todos los tipos de gravámenes que hay, y probablemente verá cómo su actividad económica vuelve a crecer.
19 impuestos autonómicos tenemos en Cataluña, señor Albert. Fíjese usted, ¿eh?
Pues ya sabe que nosotros tenemos cero impuestos propios y que nunca vamos a tener impuestos propios. Esta es una de las directrices de nuestra presidenta y con la que nosotros estamos muy satisfechos.
Acabo, consejera Albert, le pregunto por la noticia de estos días. Esos pactos que ha habido entre Pedro Sánchez y la gente de los políticos de Junts. En el aspecto económico, piden, bueno, la posibilidad de que se sancionen las empresas que se fueron de Cataluña, trasladan su sede social fuera de Cataluña, y si no quieren volver ahora con esos pactos que se han hecho, pues sancionarlas. ¿Este es el camino, considera usted? Las empresas, yo no sé, como decía alguien el otro día, un empresario valenciano, no son ni valencianas, ni catalanas, ni madrileñas, son empresas, ¿no? ¿O qué?
Es que la verdad es que no tiene ningún recorrido, porque lo cierto es que no pueden sancionarlos. La ley no lo permite, Europa no lo permite, el capital es libre y las empresas siempre van a ir donde encuentren oportunidades. Con lo cual me parece que es hasta una discusión completamente fuera de lugar, porque no tiene ningún recorrido. Pueden pedir, es como si yo quiero que mañana la Torre Eiffel sea madrileña, pues es igual de ilusorio, igual de estúpido.
Muy bien, pues señora Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos, explicarnos esto de la tarifa cero para estos autónomos que empiezan a crear riqueza para su comunidad, y pues nada, a ver si el ejemplo cunde y llega también a Cataluña, que sería un gran favor para los autónomos catalanes. Consejera Albert, gracias, buenas tardes y muchísima suerte.
Estamos a vuestra disposición y a disposición del gobierno catalán, pues si quiere que le demos alguna información sobre nuestra tarifa cero que tan buenos resultados que está teniendo.
Buenas noticias, doncs, pels autònoms, això sí, els autònoms que estan a la Comunitat de Madrid. A Catalunya tenim altres bones notícies, com per exemple en l'àmbit sanitari. Catalunya ha tancat el 2023 amb xifres rècord de donació i trasplantaments d'òrgans. Els catalans som un referent a nivell mundial en aquest camp, com t'ho explica la Sílvia Fernández.
Sí, Carlos, l'any 2023 ha suposat xifres de rècord de donació i trasplantament d'òrgans a Catalunya amb 1.393 intervencions, que equivalen a 176 per cada milió d'habitants. També destacant els 187 donants de ronyó en vida. El conseller Manel Balcells s'ha mostrat molt satisfet amb els resultats.
56 trasplantaments cardíacs, 226 hepàtics, 976 renals, 102 pulmonars, 33 pancreàtics. Aquestes són les xifres i això va sentir orgullós del sistema sanitari que tenim.
L'Ona, una pacient que va ser intervinguda amb èxit el passat mes de març, ha volgut explicar la seva experiència.
Jo vaig ser trasplantada al març de l'any passat, després que a finals de novembre del 2020 tingués un episodi de taquicàrdia molt forta al gimnàs. Vaig notar el descans de poder respirar sense ofegar-me. I des d'allà tot va anar molt ràpid, molt bé. Em vaig sentir supercuidada.
L'Hospital Vall d'Hebron ha estat líder amb 399 intervencions i el director de l'Organització Catalana de Trasplantament, Jaume Tor, ha fet èmfasi en la bona feina dels hospitals no trasplantadors com el Josep Trueta de Girona. L'aspecte a millorar, però, ha estat el percentatge de negatives familiars respecte al total de peticions que s'han fet des dels hospitals, que s'han filat fins al 22,4%.
Gràcies, Sílvia. I d'aquí un moment, la Mar Puerto presentarà una eina que, atenció, permet recuperar informació de 400 telèfons mòbils, obtenir proves forenses i, ni més ni menys, que resoldre crims reals. Tot això t'ho explico d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara la Mar Puerto ens parla del projecte europeu Exfelis, que ha permès crear una eina per facilitar els treballs d'anàlisis forenses, la resolució de diversos casos policials que ja estan tancats i que són confidencials, i a més, doncs, resoldre crims reals. Explica'ns, Mar.
Així és, la innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Tot plegat ha facilitat els treballs d'anàlisi forense i la resolució de diversos casos policials que ja estan tancats i que són confidencials. Ens ho ha explicat l'investigador principal del projecte, el Salvador Hidalgo.
Segons quines situacions aquestes feines es podien fer, però exigien molt esforç i molt de temps, que de vegades, sobretot en casos d'electrònica forense, el temps és un dels paràmetres més importants, no? Perquè, per tant, el que ha permès és no només arribar allà on no es podia arribar, sinó arribar una mica més ràpid que es podia arribar abans, no? I amb aquestes tècniques el que facilitem és el poder accedir a informació que està continguda en els telèfons.
A més, el més important, assegura, és que els casos reals dels últims temps ja s'han pogut resoldre amb el projecte en viu. En l'últim any, on ja estaven les tècniques desenvolupades, aquestes s'han pogut aplicar i això els ha fet avançar, guanyar temps, per la qual cosa, diuen, estan molt satisfets. Així és com funciona.
A veure, tots tenim avui en dia, o bé a la mà o bé a la butxaca, un telèfon mòbil i aquests telèfons mòbils contenen doncs, quasi bé tota la nostra informació, quasi bé tota la nostra vida està dintre d'aquest telèfon. I el que fem nosaltres és protegir-lo amb un password, amb un PIN, no? I això és el que facilita o evita que terceres persones puguin accedir a aquesta informació. I aquests telèfons cauen en mans de les forces de seguretat per poder accedir a aquesta informació. Hi ha, habitualment, hi ha diferents tècniques. externes o internes al telèfon. Externes vol dir que intentem comunicar-nos amb el telèfon i intentar entrar amb ell, i internes és que desmuntem el telèfon i accedim directament a la memòria del telèfon.
En definitiva, un projecte de 4 anys amb una limitació, però de cara al futur, que els telèfons són cada cop millors i, per tant, accedir-hi també serà més difícil. És per això que la seva feina mai acabarà i, almenys, el que sí saben és que, gràcies a això, ja tenen a partir d'ara un fil del que tira.
Gràcies a tu, Mar. Aquest dilluns, l'Aaron Bosch s'ha atansat a la travessera de les Corts, concretament a tocar del que queda de l'estadi del Futbol Club Barcelona. I és que els veïns d'alguns dels edificis viuen una autèntica invasió de coloms que abans de l'enderroc feien nit al Camp Nou. Escoltem què hi diuen els veïns molestos amb la brutícia d'aquests coloms i també els veterinaris. Endavant, Aaron.
La mudança dels coloms del Camp Nou a la finca del davant exaspera el veïnat de Travessera de les Corts. Els propietaris continuen demanant una xarxa que cobreixi l'edifici per evitar que les aus s'hi posin, i alguns dels veïns han col·locat inhibidors. En Joan i l'Encarna, veïns d'una de les finques afectades, han volgut expressar les seves queixes als micròfons de COPE Catalunya.
La veritat que des de que les obres del Camp Nou, els veïns estem una mica farts dels coloms, de tot el que fan a les nostres façanes, dels edificis, i la veritat que necessitem una solució ràpida i urgent, perquè estem molt farts.
Me parece fatal, porque lo están poniendo todo perdido y además cuesta muchísimo limpiar. Cuesta tiempo y dinero de limpiar todo lo que ellas hacen.
D'altra banda, Ricard Adán, veterinari expert en el tema, destaca que el control d'alimentació dels coloms és la solució a la problemàtica.
L'única manera real de poder controlar els coloms és controlar la seva reproducció i desplaçar el punt d'alimentació. Actualment poden alimentar-se a tot arreu de Barcelona perquè són capaços d'aconseguir menjar allà on sigui. Hem d'evitar zones específiques d'alimentació o gent que pugui posar punts d'alimentació.
El veïnat demana que o bé l'Ajuntament o bé el Barça protegeixin l'edifici amb una xarxa perquè els coloms no hi puguin accedir, però de moment no han obtingut resposta. Després de presentar diverses queixes, un equip de neteja passa un o dos cops per setmana a netejar la zona, però de seguida torna a estar bruta.
Gràcies, Aaron. Seguirem molt atents a aquest conflicte veïnal que té, doncs, aquest cara a cara entre els coloms i els veïns de la travessera de les Corts, al costat de l'estadi del Futbol Club Barcelona. I el líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, considera que la inseguretat ciutadana a la capital catalana està descontrolada. Ho ha dit el programa Converses, on ha denunciat que el problema rau en una llei molt tova que facilita el camp piqui-pugui dels delinqüents multireincidents. Santiago Espasa.
El president del grup municipal de Vox de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, considera que la seguretat ciutadana al govern de Jaume Collboni està fracassant perquè els delictes s'han disparat. De Oro ha detallat que a Barcelona s'han detectat 315 delinqüents multireincidents, dels quals 269 han estat detinguts 1.629 cops per cometre més de 1.000 delictes. Segons el president municipal de Vox, això no és culpa de Collboni, però sí de les lleis del govern de Pedro Sánchez.
Al final, tenim unes lleis laxes que lo que permiten es que haya esta rueda de delincuentes que entran y salen y que además indirectamente producen un efecto llamada, porque si tú sabes que en un país como España y una ciudad como Barcelona tú robas y al día siguiente sales, oye, pues si tengo que escoger si robo en Roma o en Barcelona, pues me voy a Barcelona, que es más fácil, ¿no?
Sobre la mobilitat a Barcelona, d'hora ha denunciat la contínua guerra contra el cotxe. Considera que el transport públic ha de ser una opció i no una obligació. I pel dirigent de Vox, tot plegat té una clara definició.
Lo que estamos yendo es hacia un fanatismo climático que hace que te obliguen a abandonar el vehículo privado, que te obligue a usar el transporte público, y oye, yo soy un defensor acérrimo del transporte público, pero tiene que ser una opción, no una obligación. O sea, ante todo, tenemos que respetar la libertad de cada persona de moverse como quiera.
Gonzalo de Oro també s'ha referit a l'anunci de la Generalitat que a partir de febrer toparà el preu del lloguer. Assegura que regular-ho tot va en contra dels interessos de la gent i si el que es vol és un mercat amb més pisos de lloguer, cal primer donar una seguretat als propietaris.
Primero, que no te ocupen el piso. Segundo, que si alguien, si tienes un inquilino y no te paga, que lo puedas echar en un tiempo razonable. En el momento en el que el propietario sabe que meter una persona en su casa es un riesgo y que es tirar una moneda al aire, que si te sale el inquilino bueno es una maravilla, pero si te sale malo puede ser un problemón, muchos propietarios lo que optan es por no alquilar.
Finalment, Gonzalo de Oro ha vaticinat que Collboni acabarà pactant el govern municipal amb Junts i que passarà allò que molts no volien veure de tenir a Puigdemont a la plaça Sant Jaume.
I Barcelona ha dit adeu aquest cap de setmana a un dels seus cinemes més emblemàtics, sobretot per l'edifici que l'acull. Et parlo del Cine Comèdia, que ja ha tancat portes i s'obre un període d'incertesa sobre el seu futur. El projector del Comèdia s'ha apagat i la crisi de les sales de cinema sembla que no té aturador. A dia d'avui, al centre de la capital catalana només queden 3 sales, tot i que de cinèfils no en falten. Una situació ben diferent és la que trobem, per exemple, a la comarca de la Terra Alta, Tarragona, amb 12.000 habitants i 8 sales de projecció, i una amb molta història, la de Caserres, que acull el cinema més veterà de Catalunya. El seu propietari, Josep Maria Peris, ha explicat a Rere en Cope Catalunya i Andorra el secret d'aquest èxit, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
És un èxit compartit, segons ens ha explicat el Josep Maria Peris, perquè veritablement es compta amb la implicació dels ajuntaments, que són els propietaris de les sales de cinema, i també d'algunes entitats culturals. El que fa la seva empresa és gestionar les sales i cobrar per això. Es pot dir, en certa manera, que treballen pels consistoris.
Gestionem les sales de cinema de propietat municipal i cobrem per fer-ho. Nosaltres ens paguen per donar-los un servei, per gestionar, per fer la distribució de les pel·lícules, per fer el lloguer, per fer les projeccions, per tindre a punt les màquines, o sigui, perquè funcioni la sala de cinema en si. Però, realment, nosaltres treballem pels ajuntaments, o sigui, són ells qui ens paguen a nosaltres.
És l'única forma que tenen per subsistir, no pel preu de les entrades ni pel nombre de gent que va a aquests cinemes. Per exemple, l'entrada més cara a alguns pobles és de 5 euros i la més barata pot ser 2. Però els ajuntaments, diu, s'hi impliquen perquè ho veuen com una proposta cultural més innecessària.
Els nostres pobles són molt petits. Tenen un poble, si era una mica més gran, tindrà 5 bars, i un de més petit tindrà 2. Però són bars, no té res més.
Ja.
I els diumenges el que la gent no pot fer és sortir de casa per anar al bar sol, que ja està bé que hi vagin, que donen vida als bars. Però, també, però tindre una proposta cultural de pel·lícules comercials, que moltes les estrenem la mateixa setmana, aquesta aposta cultural és el que els ajuntaments volen que es mantingui.
El Josep Maria diu que el negoci del cinema és complicat, sobretot ara amb la irrupció de les plataformes que permeten veure més pel·lícules a casa. Potser la gent s'ha tornat més còmoda, diu. Però també deixa clar que no és el mateix i no se sent el mateix que anant al cinema. I posava aquest exemple.
A casa meva, la cervesa a la nevera no falta mai. Però el bo no és prendre la cervesa a la nevera de casa, és anar al bar, fer la tertúlia, parlar amb la gent. El cinema és el mateix, exactament el mateix. A casa pots veure una pel·lícula, no pots veure cinema, m'entens?
Entenc.
O sigui, a casa veuràs un títol, una pel·lícula, però no té cap valor.
El cert és que a la Terra Alta hi ha 8 sales per a 12.000 persones i tot gràcies a aquest circuit de projecció que ofereix també estrenes.
Gràcies, Holàndia, i enhorabona a aquest, en fi, a aquest promotor que és Josep Maria Peris de la comarca tarragonina de la Terra Alta. Podem dir, doncs, que les sales de cinema, algunes estan en una crisi molt profunda i de la que els costa molt i molt sortir. Perquè la gent ha deixat d'anar al cinema pels preus, per les plataformes. El Sergi Pedro, des de la Gran Via, en Passeig de Gràcia, t'ho explica. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carlos. La gent cada cop va menys al cinema. Prova d'això és el tancament d'un dels cinemes emblemàtics de Barcelona, el Comèdia. Hem sortit al carrer a preguntar a la gent si es desplacen aquestes sales a gaudir de les noves estrenes. I la resposta ha estat molt clara. Cada cop menys persones van als cinemes, tal com expliquen alguns dels usuaris.
Bueno, sí que vaig, però cada cop hi vaig menys perquè és molt més car.
Jo també hi acostumava a anar-hi quan era petit, però com han pujat les entrades, doncs ja no hi vaig.
Jo no vaig més que rep el preu.
Vaig menys del que m'agradaria, perquè a vegades és com massa car i tampoc tinc gaire temps.
Les plataformes en streaming, com poden ser Netflix, HBO o Amazon Prime, han agafat un gran protagonisme. Els múltiples avantatges que ofereixen, com poder veure qualsevol pel·lícula en qualsevol moment i per un preu molt més econòmic, han deixat el cinema en un segon pla. Així ho expressen alguns consumidors d'aquestes aplicacions.
És molt més car que amb una plataforma de streaming. Al final, mensualment, tens un munt de pel·lícules i sèries que pots consumir lliurement i no cal desplaçar-te a un cinema i de més.
El preu d'una entrada, bàsicament, et pots subscriure a Netflix o a HBO, a qualsevol de les plataformes que hi ha avui en dia.
Però si no, espero a casa i veig la pel·lícula a Netflix o alguna xarxa on es pugui mirar.
També una minoria ha manifestat que sí que van al cinema, encara que molt regularment, com és el cas de la Marta i la Laia.
Jo vaig al cinema cada mes i mig o dos perquè m'agraden les pel·lícules i perquè si no els hi dones aquests diners als productors, doncs es queden amb les plataformes de Netflix que només guanyen X persones els diners.
Jo només vaig al cine quan treuen alguna pel·li que em fa molta il·lusió, perquè és molt car.
A més, alguns joves han explicat que només van al cinema perquè tenen el bo cultural que lliura l'estat als nois i noies més de 18 anys, que permeten gratuïtament 5 cops a la gran sala. Així ho descriuen el Javier i el Marc.
Jo vaig bàsicament perquè tinc alguna cultural aquest any, però si no, no vaig molt perquè, no sé, és que no m'interessa molt, prefereixo mirar, jo què sé, sèries.
No, jo realment si vaig és amb el bono cultural. Vaig potser 4 o 5 vegades a l'any i ja està.
Tot i que alguns han declarat que segueixen anant al cinema, la majoria han explicat que va molt poc a la gran sala. No només el preu de l'entrada és molt elevat, aquells que volen menjar mentre gaudeixen de la pel·lícula també s'han de gastar una gran quantitat de diners amb les crispetes, ja que el seu preu és molt alt. Així ho explica la Maria.
I el fet de que no puguis portar menjar de fora i que a més hagis de comprar les crispetes allà, que quasi et costen el mateix preu que l'entrada, doncs és un punt negatiu del cinema.
D'aquesta manera, és una evidència que la gent va menys al cinema. L'elevat preu de les entrades i les plataformes en streaming són els principals motius d'aquesta situació.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final del migdia COP amb el Joan Ballori aquí al meu costat. Bona tarda, Joan.
Hola, Carlos.
Déu-n'hi-do quina desfeta ahir a l'Aràbia Saudita.
Una més, Estem de desfeta en desfeta els últims anys.
Espectacular, i contra el Madrid, això fa molt mal,
Aquestes de les grosses i de les que fan mal, aquesta desfeta del Barça a la final de la Supercopa Aràbia davant del Real Madrid, 4-1. Aquí al Barça sempre s'ha dit que se li dona molta importància al com es guanya i com es perd, i realment el com el Barça va perdre ahir aquesta final és injustificable. Es torna, per tant, a parlar molt avui del futur de Xavi, encara que Deco, el director esportiu, ha dit que la seva continuïtat no està en discussió. Hem convocat avui pel programa Esports Cope Gabinet de Crisi i tenim tertúlia que estarà entretinguda, la tertúlia habitual dels dilluns amb el Minguella i el Poli. També parlarem de l'empat a 0 del Girona al camp de l'Almeria, el cué de primera divisió, empat i gràcies, perquè l'Almeria ahir va ser millor que el Girona, i també aquest cap de setmana, dissabte, l'Espanyol va empatar 0 al camp del Racing Ferrol. L'Espanyol puja una posició, quarta plaça, continua a 3 del descens, de l'ascens directe. En bàsquet hem tingut sorteig de la Copa del Rei, tindrem en quarts de final Barça-Manresa, duel català, i també pendents del Dakar, que avui, després de la vuitena etapa, Carlos Sainz és més líder de la competició.
Esports Cope, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
7 de la tarda en punt, Montse Rodríguez i la seva linterna, ja que l'està començant a encendre. Què tal, Montse?
Doncs bé, una mica trista, perquè després del cap de setmana de tancar un cinema històric, com és el Comèdia...
Queden poquets, cada cop queden menys cinemes, per desgràcia.
És molt trist, després que va començar els anys 60, molta gent ha anat el cap de setmana.
Però escolta una cosa, hi ha gent que sap readaptar-se i, en fi, obrir escletxes noves, com per exemple...
Doncs sí, altres alternatives, com per exemple són els Texas, que ara s'han reinventat i apleguen des de sala de cinema, de teatre, exposicions i conferències. Avui parlarem amb l'Isona Passola, que és una de les fundadores del nou espai Texas, que és directora, productora i guionista de cinema, i que ens expliqui una mica com es pot reinventar i què li sembla aquest tancament massiu de sales grans de cinema històriques.
Molt bé, i els autònoms, que parlem molt, dels pobres autònoms.
Sí, els autònoms, que 7 de cada 10, l'Osada no espera millorar el seu negoci aquest 2024, i atenció, perquè els nous autònoms catalans, no és per fer comparacions, que són odioses, pagaran gairebé 100 euros més que els madrilenys.
Mil.
Ah, mil?
En global, a l'any.
Ah, vale, per això jo deia 100, que sona, sí. Fa menys mal. Gràcies a la mesura, tarifa zero pels autònoms que hauran de pagar la tarifa plana a Madrid.
Continua migdia COPE, Pilar García Muñiz, et segueix explicant tot el que t'interessa. Bona tarda.
Adéu.